L'Info Vespre edita i presenta Dolors Lleuri.
Molt bon vespre. La pel·lícula 100 metres es rodarà el pròxim mes de març aquí a Calella. Dirigida per Marcel Barrena i protagonitzada per l'actor malagueny Dani Rovira, el film narrarà la història real de Ramon Arroyo, un atleta afectat d'esclerosi múltiple que a Calella va completar el seu primer triatló de llarga distància l'any 2013. És una història de superació personal produïda per Filmax que recrearà a la ciutat la celebració de la prova esportiva. La setmana passada, membres de l'equip tècnic van visitar la ciutat per concretar les localitzacions. Demà assistiran a la reunió del Consell Municipal d'Esports per fer una crida per trobar extras per algunes escenes. Amplia la informació Oriol Leo.
Calella es convertirà en plató de cinema per al rodatge de la pel·lícula 100 metros que protagonitzarà Dani Rovira, encarnant el personatge d'un atleta que decideix afrontar la duresa d'un diagnòstic d'esclerosi múltiple amb un repte esportiu majúscul, competir en un triatló de llarga distància. Una història de superació personal basada en l'experiència real de Ramon Arroyo, qui va inspirar el guió d'aquesta producció de Filmax, que serà el primer llargmetratge de ficció del director Marcel Barrena, responsable del documental Mont Petit, Premi Gaudí del 2014 i nominat als Goya. Les escenes de la prova esportiva, en presència dels protagonistes de la història, es recrearan a la ciutat on Arroyo va penjar-se la medalla de finisher l'any 2013. No s'ha confirmat oficialment les dates ni els espais que s'utilitzaran per al rodatge, tot i que l'equip de producció ha anat tancant els serveis aquests darrers dies amb diverses visites a Calella. Demà se'n produirà una altra, aprofitant la reunió del Consell Municipal d'Esports, on oferiran als esportistes locals participar d'extres en algunes seqüències. La crida, de moment, és restringida buscant aquest perfil de figurants. Així ho ha confirmat l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini.
Nosaltres ja som una ciutat no únicament que estem basats a tenir, diguem, moltes activitats esportives, sinó que aquestes, a més, venen en gran mesura de la mà de les diferents entitats esportives i que, a més, totes aquestes coses es poden fer sempre gràcies a una quantitat, doncs, de voluntaris, que millor que el Consell Municipal d'Esports, en els quals, doncs, qui vulgui, doncs, puguin també col·laborar amb aquesta pel·lícula, no?
Els responsables municipals han estat col·laborant en tot moment amb la producció del film, tan bon punt van conèixer que Filmax estava treballant en aquesta història defensant les arrels que té amb la ciutat.
Inicialment, quan nosaltres també tenim coneixement, no queda clar que vinguessin a Calella, però som nosaltres que ens ho treballem quan tenim coneixement i els diem, escolteu, que millor lloc que el lloc on passen les coses. Perquè si tan real és el Ramon Arroyo, tan real també és el propi territori. I per això quan li dic que són un treball de diverses setmanes i de veure els emplaçaments i de bé, en fi, tot el conjunt doncs, de persones tècniques, professionals, que són els que acaben valorant.
L'alcaldessa assegura que el rodatge de la pel·lícula serà un regal que coincideix amb la designació de Vila Europea de l'Esport del 2016 i alhora una oportunitat per promocionar Calella com a ciutat compromesa amb els valors de l'esport.
Pel que representa de l'impacte mediàtic. Lògicament, a partir de la pel·lícula, molta gent podrà veure unes imatges de lo que és la nostra ciutat, unes imatges on hi ha doncs, llocs molt i molt macos. Les escenes més emotives, les escenes, diguem de la superació, les escenes on, diguem al final ja és un final feliç, són aquestes les que aniran lligades a la nostra ciutat. No? Aquesta promoció extraordinària, la compensació, a l'arribada a la meta, tot plegat, jo crec que podem estar contents de tenir doncs, aquest espai tan privilegiat en aquesta pel·lícula.
De la fitxa tècnica, se'n sap que Dani Rovira tornarà a coincidir amb el seu sogre a Ocho Apellidos Catalanes. Es retrobarà amb Carra Elejalde, que farà el paper del seu preparador. El repartiment el completen Alexandra Jiménez i els catalans Aida Folk, Nausica Bonin, Andrés Belencoso i David Verdaguer. El director, Marcel Barrena, explicava fa uns mesos que 100 metros incorporarà molts elements de comèdia i que amb la pel·lícula es vol donar a conèixer una malaltia que continua sent molt desconeguda.
La relació entre l'actor i el personatge real de la pel·lícula ultrapassa la gran pantalla. A partir d'un reportatge d'un canal de televisió, l'humorista malagueny va conèixer la història de Ramon Arroyo molt abans de saber que seria l'encarregat de protagonitzar-ne la pel·lícula. Ara, tots dos es preparen per completar l'Ironman 70.3 que es disputarà el pròxim mes de maig a Calella. En declaracions a l'agència EFE, amb motiu de la festa dels Premis Goya, que presentarà per segon any consecutiu, Dani Rovira va afirmar que està resultant una experiència increïble. Va afirmar que està sent molt bonic poder entrenar amb Arroyo. Va dir que ja s'han posat en contacte amb la marca americana i que correran junts al maig. M'estic iniciant en una cosa que fins ara m'era desconeguda, apuntava Rovira.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Rutes de Guerra és la primera mostra temporal que presenta el Museu del Turisme. Van ser promogudes pel Servicio Nacional del Turismo amb un objectiu clarament propagandístic, difondre i justificar alhora la revolta militar i fer gala de la victòria del règim de Franco. L'exposició recull cartells i fulletons amb el títol Paisajes i huelles de la guerra en Espanya, que es distribuïen per agències de viatges estrangeres amb l'objectiu d'atraure un turisme que estigués interessat en visitar els llocs on s'havia desenvolupat el conflicte militar. Alhora, coneixen els efectes. Carme Torm és la directora de Patrimoni de Calella.
És un material de propaganda del règim de Franco. Publicitaven aquestes quatre rutes de l'Estat explicant una mica quins havien estat els efectes. Doncs, i bàsicament es centra doncs, en llocs en què hi ha presons, en què hi ha hagut bombardejos, accions de guerra cruents. No? Llavors, l'exposició és Rutes de Guerra, és una micro dintre del passat i present.
El Servicio Nacional del Turismo del règim va dibuixar quatre rutes turístiques que abraçaven tota l'àrea nord, també la d'Aragó, la zona de Madrid i d'Andalusia. Rutes de Guerra s'incorpora a l'exposició Passat i Present, que la Generalitat de Catalunya ha cedit al Museu del Turisme, creada amb motiu del 75 aniversari de la creació de la primera oficina de turisme de Catalunya l'any 1932. Una mostra d'alt valor artístic i documental que permet descobrir quina era la cartelleria que la Generalitat Republicana va preparar per publicitar els atractius turístics de Catalunya.
Un recopilatori de cartells, de còpies i de cartells, que es van fer doncs, a partir de l'any 32 a la Generalitat per difondre, a través d'aquest servei doncs, de turisme, per difondre doncs, les àrees turístiques principals a Catalunya. I tenim els cartells, tenim fulletons, tenim reproduccions de cartes, és a dir, documentació vinculada doncs, a aquest servei de turisme que va crear la Generalitat.
La directora de Patrimoni de Calella posa l'accent en el disseny dels cartells promocionals de l'època republicana amb il·lustracions pròpies dels anys 30 i 40. La projecció de futur que portava implícita aquella primera oficina de turisme de Catalunya, creada amb la voluntat de contribuir al desenvolupament turístic del país, es va truncar amb l'esclat de la guerra. Aquest divendres arrenca el 17è Cafè Jazz de Calella o ho fa amb un concert de Laura Simó Quartet al bar de la Sala Mozart. A partir d'aquí, cada divendres de febrer i març hi haurà espectacle musical en diversos espais de la ciutat. En destaquen els concerts protagonitzats per veus femenines.
La cantant Laura Simó estarà acompanyada de Francesc Capella al piano, Guillermo Prats al contrabaix i David Simó a la bateria. La següent cita serà divendres, dia 12 de febrer, al restaurant La Gàbia, a càrrec de Wom Trio, format per Clara Luna, a la veu i piano, Gemma Abrier, al contrabaix i veu, que ja va venir a Calella amb la Big Band de Joan Díaz durant la presentació de la Capitalitat de la Sardana, i també Laia Fortià, bateria i també veu. N'ha parlat Juan Carlos Narcequian, impulsor de les jornades del Cafè Jazz.
La Laura té una gran trajectòria dins del món del jazz. Ha tocat molt amb el mestre Tete Montoliu, gran artista internacional català, pianista. I vam al seu quartet a encetar aquesta 17a edició del festival. Després també tenim tres cantants, tres veus femenines en una sola actuació.
El 19è cicle torna al bar de la Sala Mozart perquè hi actuï el trio liderat pel pianista Ismael Dueñas i el divendres 26 al local sublim del carrer Turisme número 8-10 hi actuarà el prestigiós saxofonista Gorka Benítez acompanyat de Dani Pérez a la guitarra i David Xirgo a la bateria. Ja al mes de març, el divendres dia 4, al bar de la Sala Mozart hi actuarà Albert Bové al piano, Massa Kamaguchi al contrabaix i RJ Miller a la bateria. El següent divendres, dia 11 de març, el festival es trasllada de nou al Bar Rodó, al Passeig de Mar, on hi actuarà la cantant referencial Carme Canela, acompanyada del gran pianista Joan Monner, Marco Loi Cari i Carlos Falanga. I el dia 18, a la local del Sublim, hi actuaran Guim Garcia, David Parra i Gaspar Sánchez. Juan Carlos Narcequian ha explicat que es busquen espais adequats per al jazz que siguin acollidors i amb caliu.
La Sala Mozart ja ha fet aquest any en el que és el pati de butaca, la gran obra de remodelació de l'espai, i nosaltres fem les actuacions al bar, i és un espai que agrada molt, tant als músics que venen a tocar com al públic. No? Després, La Gàbia, el restaurant d'aquí del Passeig de Mar, també ve molt de gust perquè està a prop a tocant a sorra, amb el mar a prop, hi ha espai, lloc per aparcar i s'està molt, molt a gust. A més es sopa molt bé. I l'altre lloc, que també és acollidor i fem actuacions, és el Sublim, sí. L'acústica és bona, la gastronomia és bona i estem això buscant llocs on la música pugui sonar de la manera millor, de la millor manera.
I el cicle acabarà el divendres 25 de març, que és Divendres Sant, amb una doble sessió al bar de la Sala Mozart. En primer lloc actuarà el grup Traques, amb Juan Diego a la trompeta, Abel Boquera a l'orgue Hammond B3 i de nou Gaspar Sanchals a la bateria. I la segona sessió musical de la Cluenda anirà a càrrec del conjunt After Hour, amb Jordi Torrents a la guitarra i l'impulsor d'aquest festival, el saxofonista calellent Juan Carlos Narcequian. Totes les sessions atreuen un públic fidel que no es perd la cita cada any i que ve tant de la ciutat com de les rodalies i fins i tot de punts de la Catalunya central.
Ve molta, molta gent de la comarca, gent del poble també, i a la vegada se'n sorprèn gent que ve de Manresa i de llocs una mica més llunyans. És un festival una mica de música propera i íntima i de format una mica potser petit, però la raó que té és força interessant i normalment no només omplim els locals, sinó que l'ambient que es genera és receptiu i hi ha una bona connexió entre el músic i el públic.
Juan Carlos Narcequian ha agraït a l'Ajuntament el suport material, logístic i anímic que els facilita per tirar endavant el projecte i ha fet extensiu l'agraïment a tota la gent que en forma part.
Gràcies, Oriol. Every Night ha obtingut 9 nominacions als Premis Enderroc de la Música Catalana 2016. El grup maresmenc opta al Premi al millor disc de folk, millor artista, millor directe, millor lletra de cançó en català per foc, inclòs el seu darrer disc, millor videoclip i també millor portada de disc. Només els igualen a nominacions al grup Els Catarres, tot i que aquests competeixen en la categoria de pop-rock. Aquestes nominacions es desprenen dels 6.450 vots de la primera volta. Fins al 9 de febrer estarà oberta la segona i definitiva ronda de votacions. Els guanyadors es faran públics en una festa a l'antiga Fàbrica d'Am el 17 de febrer i els guardons s'entregaran en una gala que se celebrarà a Girona el 3 de març. I ara els esports amb Badó i Char.
Avui ens centrem en l'handbol. Després de la victòria de la Unió Esportiva Handbol Calella a la pista del Molins de Rei, rival directe a la lluita per evitar el descens, els calellencs afronten una nova i important jornada a la pista del Palau Tordera, equip també immers a la lluita per sortir de les places de descens. Els vallesans ocupen la penúltima posició amb 8 punts. A la darrera jornada van perdre 21-23 contra el Sant Quirze. Els nostres ara mateix són sisens per la cua, amb 11 punts, a dos dels llocs de descens. Llocs que són ocupats pel Molins de Rei, amb 9 punts, per la Tordera, amb 8, i Cardedeu, amb 4. Per la part alta, el Terrassa és el líder, amb 24 punts. Segon és el Sant Boi, amb 23, i el Parets, amb 22, és tercer.
És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Més notícies demà a les 8 del bon dia, amb Sònia Muntanyola. Fins llavors que acabin de passar un molt bon dijous. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.